UFO Migdia amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dilluns 19 de juliol. Comencem edició informativa a Ràdio Calella Televisió repassant els principals titulars de la jornada. Preservem el Maresme vol que es treguin les guixetes dels tres peatges de l'autopista. La plataforma planteja tallar també la C32 dos dies abans que s'aixequin els peatges. Això serà la mitjanit del 31 d'agost. La intenció és protestar contra qualsevol altre tipus d'impost o pagament per circular per l'autopista. Atropellament mortal aquest matí a l'estació de Renfe. El sinistre s'ha produït dins del recinte ferroviari quan faltaven pocs minuts per les 9 del matí i per circumstàncies que encara s'estan investigant. Com a conseqüència d'això, la circulació de trens de les línies R1 i RG1 ha patit retards durant el matí, però ara està recuperant la normalitat en els horaris. I allau de mostres de suport i solidaritat cap al grup de joves que divendres van patir una agressió homòfoba. Aquí a Calella va passar quan sortien de sopar d'un restaurant a la zona de la plaça Vicenç Ferrer. Van rebre insults i amenaces per part de quatre nois i una noia que els van increpar a crits de maricón. Això diu, relata una de les víctimes, un jove veí de Calella que va denunciar-ho dissabte a través de les xarxes socials. Partits polítics i desenes de persones a títol individual han condemnat els fets. A Pineda de Mar, que es posa en marxa el sistema de videovigilància, s'han instal·lat càmeres als barris del Poblenou i del Carme per dissuadir i identificar els responsables de possibles delictes i actes vandàlics. L'alcalde Xavier Mora ha dit que esperen que això ajudi a incrementar la seguretat ciutadana, que ha estat una decisió molt meditada, valorant les implicacions que té sobre el dret a la pròpia intimitat de les persones. L'Hospital Sant Jaume torna a suspendre les operacions no urgents per l'impacte de la cinquena onada. El centre dona prioritat a l'atenció oncològica i tota l'activitat que, de fet, no es pot ajornar. Les visites als pacients no Covid ingressats es limita a la franja d'una a dues del migdia i només es permet l'entrada d'un únic acompanyant. I en Peyu i Pep Plaza passaran per la Festa Major de Sant Pol. Els dos humoristes actuaran al Parc de Can Vilà i hi haurà també els concerts de Marcel i Júlia i de Mònica Green. Els espectacles són gratuïts, però cal fer reserva prèvia d'entrada al portal fmsantpol.cat. S'ha activat aquest dilluns al migdia. L'Ajuntament de Sant Pol ha fet alguns canvis en la programació per adaptar-la a l'actual normativa anti-Covid. I pel que fa al temps, sol i temperatures altes, amb màximes de 32 graus avui al Maresme, en un dilluns d'inici de setmana que serà molt calorosa, amb puntes previstes per dijous de fins a 35 graus a les localitats interiors. Molt bé, doncs comencem. La plataforma Preservem el Maresme es prepara per l'aixecament dels peatges de la C32 que està prevista pel dia 1 de setembre, a la mitjanit del 31 a l'1 de setembre. Antoni Esteban, el portaveu de la plataforma, ha explicat que a banda de celebrar-ho el dia 31 d'agost, el peatge de Vilassar, també preparen un altre acte, en aquest cas reivindicatiu, de protesta, de cara al diumenge 29 d'agost. Rebutgen qualsevol tipus de futur impost que el govern català vulgui posar per poder circular per l'autopista.
Farem un petit acte per celebrar precisament que a les 12 s'aixequen les barreres i llavors després de l'acte passarem els peatges sense pagar, naturalment, per celebrar-ho. Però a més estem treballant en fer un acte el diumenge anterior a les 12 del matí de tallar l'autopista, de dir, senyors, no ens oblidem que això té que acabar aquí i que el peatge té que ser definitivament aixecat, que s'acabi definitivament i que no ens vinguin després amb vinyetes, amb històries i amb nous peatges. No, estem treballant, vull dir, és que té bastantes complicacions en èpoques de pandèmia, amb la llei Mordaza, ara no és tan senzill fer un acte d'aquest tipus com fa, per exemple, 10 anys quan tallàvem la Nacional, que no hi havia cap problema, ara ja hi ha responsabilitats civils.
Sobre què passarà amb les guixetes de pagament dels tres peatges que hi ha a l'autopista Maresmenca, des de la plataforma aposten perquè es retirin i això permeti recuperar zones naturals i de servei públic. Plantegen que s'estrenyi la calçada als tres carrils per sentit de circulació que hi ha ara i que tot el sobrant dels laterals es retorni als municipis que en tenen la titularitat.
Tindria que demanar-ho a la Conselleria de Territori, que anés a partir del dia 1 i traiés totes les guixetes que n'hi ha i bueno, a partir de llavors que la titularitat municipal es noti amb propostes per treballar-lo. Es pot reduir aquest espai a el que faci falta, a dos o tres carrils per banda, i tota la resta es pot recuperar com a equipament. Es poden fer quantitat de coses amb un equipament municipal, des d'un camp de futbol, per entendre'ns, hasta un hospital, si fa falta. Vull dir, és que poden, si és un espai públic, és terreny públic, és equipament, lògicament l'Ajuntament tindrà molt a dir. Vull dir, i jo crec que les idees que surtin dels ajuntaments, igual que ha sortit la idea de l'Udalib i tot això, que surtin altres idees en benefici de la població.
La plataforma Preservem el Maresme ha fet públic un manifest que titula Una oportunitat històrica, on conviden a la ciutadania a celebrar l'alliberament dels tres peatges de la C32 i a participar també dels debats i les mobilitzacions ciutadanes que diuen són la garantia de continuar exigint a les administracions una mobilitat que estigui al servei de les persones i del territori. Una i gairebé 7 minuts, encara no s'han donat detalls de les circumstàncies en què s'ha produït l'atropellament mortal d'aquest matí a l'estació de Renfe de Calella. Ha passat quan faltaven pocs minuts per les 9 del matí, quan un comboi que anava en direcció a Barcelona ha embestit una persona que es trobava dins el recinte ferroviari causant-li la mort. Adif ha informat que a través de Twitter que el sinistre s'ha produït en un punt en què no està permès el pas de les persones. Poc abans de 11:45, la circulació de trens de les línies RG1 i la R1, les que passen per Calella, s'han normalitzat, encara acumulant retards d'aproximadament 15 minuts que s'hauran recuperat progressivament. Durant el matí també s'havia activat el dispositiu per cobrir el tram entre Arenys i Blanes amb transport alternatiu per carretera. Seguim a Calella. Una agressió homòfoba la nit de divendres ha despertat una allau de mostres de suport i de solidaritat. Dels fets se'n va tenir coneixement pel relat de la víctima, un jove de Calella que ho va denunciar a través de les xarxes socials. Explica que havia sopat amb uns amics en un restaurant del carrer Creus i que en sortir cap a 1:15 de la matinada i quan caminaven pel carrer Jovara es van creuar amb un altre grup de joves que s'esperaven a les portes d'un altre restaurant. Eren 4 nois i una noia, concret en el seu relat, que els van començar a insultar, a proferir crits com maricón. Diu que els van amenaçar amb matar-los, que els van perseguir mentre seguien caminant i que fins i tot un d'ells es va col·locar un fermall a la mà. La tensió va anar creixent, per això van trucar a la policia local, que segons explica aquest jove, va arribar amb molta rapidesa i va donar-los molt bon tracte. El jove acaba el seu escrit que va compartir divendres dissabte de matinada a Facebook indicant que feia públic el que li havia passat a ell i als seus amics perquè ningú, diu, ha de tenir por d'anar per Calella davant la possibilitat que algú se senti amb la força o el prou poder d'agredir-lo verbal o físicament per la seva orientació. Afegia en aquest escrit que esperava tenir el suport de les autoritats de Calella. Doncs bé, les ha tingut. Tots els partits han fet públics missatges de condemna i de reprovació de l'agressió i han ofert el seu suport a la víctima i als seus amics. Igualment, desenes i desenes de missatges a través de les xarxes socials de calellencs i calellenques que han expressat el seu rebuig a qualsevol tipus d'agressió. I anem ara a Pineda. Els incívics allà ho tindran una mica més complicat si volen actuar. I és que el govern de l'alcalde socialista Xavier Amor ha apostat per la instal·lació de càmeres de vigilància a fi i efecte d'ajudar a la dissuasió i també a la identificació dels responsables de possibles delictes i actes vandàlics. L'alcalde ha dit aquesta emissora a Ràdio Calella Televisió que també ajudaran a la policia local a controlar temes de trànsit. Avisen si al municipi hi entra un vehicle fitxat o robat i, sobretot, perquè els veïns se sentin, a partir d'ara, més segurs.
Molt, molt pensades, no?, i molt estudiades, i en aquest cas doncs, teníem una sèrie de, bueno, d'espais a controlar temes de trànsit, que era molt important, però a més, i no ens hem d'enganyar, no?, doncs, també havíem tingut algun episodi d'incivisme, no?, en algun espai del municipi, que bueno, doncs, des de les reunions que fem amb les associacions de veïns, doncs, també se'ns havia bueno, doncs, apuntat com una possible solució el fet de poder doncs, això, instal·lar unes càmeres de seguretat, també per una feina i un treball que és el de les sensacions, no? Al final, doncs, també és important doncs, que la gent pugui sentir més seguretat i bueno, són elements, a part de dissuasori, doncs, això, que donen una certa tranquil·litat també al veïnat.
Les càmeres, que en tot moment estaran controlades per la policia local, s'instal·laran en dues fases. En aquesta primera, i a banda del centre de la vila, n'han posat els dos barris més grans del municipi. Són el barri de Poblenou i també el del Carme.
Està tot molt repartit i és la primera fase. Per tant, quan anunciem una primera fase és que ja tenim un mapa de més distribució. Per exemple, la segona fase doncs, molt probablement seran totes les entrades, urbanitzacions, en càmeres de lectura de matrícula, però ara el que hem fet és repartir-les, perquè era una primera fase, tothom volia la seva càmera, no? Tots els barris volien la seva, com aquell que diu, i les hem hagut de repartir. I en aquest cas doncs, hem fet els dos barris més grans, que és Poblenou i el barri del Carme i Pineda Centre, perquè bueno, doncs això, tenim en el centre de Pineda doncs, ara mateix Plaça Espanya i Plaça Amèlies, doncs, és segurament l'espai més utilitzat junt amb el passeig marítim de tota Pineda i bueno, doncs són elements, com deia abans, són elements de seguretat que ens van molt bé.
El debat de si les càmeres de vigilància entren en conflicte amb el dret a la intimitat i la privacitat de les persones és una qüestió que està damunt la taula, que potser frena algunes poblacions a instal·lar-les. Alguns veïns veuen bé el control per evitar robatoris, d'altres, però, els senten incomodats perquè creuen que vulnera el seu dret. En el cas de Pineda, diu l'alcalde, el consens sobre això ha sigut màxim.
Per fer una instal·lació de càmeres has de justificar molt bé, és a dir, has de justificar molt que les vulguis posar, perquè és veritat que hi ha una protecció, en aquest cas, d'imatge, no? que ha de garantir-se, i en aquest cas des de la policia portem molt de temps treballant-hi i fent-ho, però és veritat que és una de les demandes dels veïns, és a dir, que nosaltres el que estem ara també és donant resposta doncs, a aquestes peticions que en les reunions que fem de veïns ens demanen. L'associació de comerciants també era un element que demanava. Jo crec que és un element que, bueno, que s'ha rebut bé en el sentit de que estava molt demanat i en aquest cas doncs, els partits polítics no han mostrat el no voler-ho tenir, eh? És a dir, que nosaltres no hem tingut cap problema i per això també ho hem instal·lat.
Les primeres càmeres instal·lades a Pineda està previst que comencin a entrar en funcionament aquesta mateixa setmana. Des d'avui, l'Hospital Sant Jaume de Calella només realitzarà cirurgies urgents i, de fet, totes les que no requereixen hospitalització. També es mantindrà el seguiment i tots els tractaments en pacients oncològics. Són les mesures que adopta la Corporació de Salut del Maresme i la Selva per poder atendre les necessitats que es derivin d'aquesta cinquena onada de la Covid i després de l'augment dels ingressos que s'ha registrat en els últims dies. A l'espera de l'actualització de les dades que es farà al llarg de les pròximes hores, divendres, informàvem d'un total de 24 persones ingressades per positiu per coronavirus, de les quals 13 van entrar al centre en un termini de només 4 dies. En el cas de l'Hospital de Blanes, on es porta a terme tota l'activitat quirúrgica d'oftalmologia i de traumatologia de l'àmbit sanitari, no es desprogramarà de moment cap intervenció. No obstant això, s'està molt pendent de l'evolució dels casos positius en aquest centre. A tot això, es mantenen les restriccions de visites a una hora al dia durant el torn de matí, d'una a dues, i només es permet l'entrada d'un únic acompanyant per pacient no Covid ingressat tant a l'Hospital de Calella com també al de Blanes. En aquest cas, es recomana que la persona que visiti el pacient ingressat compti amb la pauta completa de vacunació. En relació al servei d'urgències de l'Hospital de Calella, com també passa en el de Blanes, queda del tot restringit l'accés als acompanyants. No se'n permetrà l'entrada, només, això sí, en algunes situacions excepcionals i cadascuna serà valorada pels professionals sanitaris. Altres notícies. Després d'un cap de setmana realment angoixant, preocupant per l'incendi per una burilla al Port de la Selva, que ahir es va poder controlar després de cremar més de 400 hectàrees de terreny, les autoritats criden a actuar amb la màxima responsabilitat, la màxima prudència per l'elevat risc que hi ha al país, per la combinació de les altes temperatures i també l'estat dels boscos, que estan molt secs. En aquest context resulta sorprenent que els Mossos haguessin d'avortar ahir la barbacoa que estaven preparant un grup de persones a prop d'una zona forestal a la Cala Traumal, a Balanes. Els van alertar que quan ho estaven preparant s'hi van desplaçar i van arribar a convèncer el grup que no encenguessin el foc. Tot i això, una persona va acabar denunciada per falta de respecte cap als agents de l'autoritat. Els Mossos han detingut l'autor del robatori a punta de pistola en una farmàcia de Premià de Mar. És un home de 52 anys, veí de Badalona, que ha ingressat a presó provisional després de declarar al jutjat d'instrucció de Guàrdia de Mataró. Se li imputen un total de 4 delictes de robatori amb l'agreujant de violència i intimidació, tots ells comesos en diversos comerços del Baix Maresme. El primer va tenir lloc l'11 de maig, com dèiem, a Premià, quan va entrar en una farmàcia de la localitat. Va retenir els clients que hi havia dins, amenaçant-los amb una pistola, i es van dur els diners de la caixa. La policia va poder obtenir la descripció de l'autor dels fets gràcies als testimonis. Va actuar de forma similar amb posterioritat en un comerç del Masnou, una farmàcia de l'Illa i novament a Premià. En aquesta ocasió, dos testimonis van seguir de lluny el lladre i quan van veure un cotxe dels Mossos els van alertar. Els agents van iniciar llavors una recerca amb altres patrulles i van localitzar i detenir el presumpte autor poc després per aquell delicte. I Mataró ha rebut més de 3 milions d'euros de l'Agència de Residus de Catalunya per impulsar actuacions innovadores en la recollida selectiva. La capital del Maresme és l'ens públic que aconsegueix la més alta dotació econòmica d'aquesta convocatòria impulsada per l'organisme que Mataró destinarà a l'estratègia de millora del servei de recollida dels residus, de neteja viària i també de platges que du a terme el consistori. El passat mes de maig es van adjudicar les noves contractacions d'aquests serveis que ja han començat a implantar-se. També aquests diners han de permetre fer front a la millora de les xifres de recollida a Mataró i assolir expertesa en temes com la recollida porta a porta. La subvenció que concedeix l'Agència de Residus de Catalunya a Mataró permetrà finançar prop de la meitat del cost total de projecte presentat, que gairebé arriba als 7,5 milions d'euros. La proposta presentada contempla proves pilot de recollida domiciliària de residus a urbanitzacions i de recollida comercial. També provarà diverses opcions d'individualització del servei per determinar quina s'ajusta millor a cada realitat de l'entorn urbà. I ara els esports amb Badó i Char.
Aquest cap de setmana s'ha celebrat el Campionat d'Espanya a la Vi de Natació amb la participació del nedador del Club Natació Calella, Isaac Fernández. El calellenc s'havia classificat per tres proves, els 100 papallona, els 200 papallona i els 400. Els tils en les proves de 100 i 200 papallona va aconseguir a Tarragona classificar-se per les finals. En 100 papallona ha quedat quart d'Espanya amb una millor marca personal i rècord del club i en 200 papallona ha quedat el desè de l'estat. Isaac Fernández avui estarà a partir de les 8 i 4 minuts al programa La Banqueta per poder-nos parlar d'aquesta experiència en els campionats d'Espanya a la vins de natació. I parlem ara mateix d'uns altres campionats d'Espanya, en aquest cas pel que fa al patinatge. Bon resultat de l'Anna Lozano, de l'APA de l'Alt Maresme, en això, en els campionats d'Espanya. Anna Lozano, patinadora de l'APA de l'Alt Maresme, ha participat aquest cap de setmana en els campionats d'Espanya de patinatge que s'han disputat a Parets del Vallès. Lozano ha defensat fins al final els seus dos programes, el curt i el llarg, finalitzant en una merescuda 17a posició i gaudint molt de l'experiència. I per acabar els esports, recordar que avui a partir de les 8 i 4 minuts torna a la banqueta. A banda de parlar amb l'Isaac Fernández del Club Natació Calella, també ho farem amb una entrevista amb Joan Ferrer, tècnic d'esports de l'Ajuntament de Calella, que fa aproximadament un mes es va jubilar.
Sant Pol de Mar es prepara per la Festa Major d'estiu que arrenca aquest dimecres amb alguns canvis respecte a la programació anunciada per adaptar-se a les noves mesures de seguretat per frenar l'expansió de la Covid. Es mantenen els plats forts. Així doncs, en Peyu anirà a la Festa Major de Sant Pol per fer d'home orquestra.
Els Borbons tenen un gen, tenen dos, però un dels dos, en general... Lo de la caça ho han practicat tant el pare com el fill, eh? Vull dir, ho de treure...
El popular humorista de Muntanyola portarà a l'escenari del Parc de Can Vilà l'espectacle L'Home Orquestra, de monòlegs en què recopila els seus millors textos i els posa en escena amb el fil conductor de la Festa Major. Això serà el dilluns 26 de juliol. Un altre dels plats forts serà L'Ara Més, de Pep Plaza. Més dosis d'humor i amb música en directe.
Cántame una canción al oído. Te pongo un cubata. Tiruriruri. Con una condición.
L'espectacle de Pep Plaza es farà aquest divendres al Parc de Can Vilà, un dels dos escenaris que muntarà l'Ajuntament de Sant Pol per desplegar la seva programació de Festa Major que, per segon any consecutiu i per culpa de la pandèmia, es queda sense un dels embalats més emblemàtics de l'estiu a la comarca. L'altre espai estarà ubicat a la plaça de la Punta, per on hi passaran Marcel i Júlia, el duo que formen l'excantant i compositor de Charango, Marcel Lázara, i la seva companya de viatge, Júlia Arrey, que han tret el seu primer disc titulat En òrbita. Actuaran aquest divendres 23 de juliol a partir de 2:15.
Ara que la terra és un hostatge, que no hi ha sorra a la platja, ara que mil paraules valen més que una imatge, ara que la...
Marcel i Júlia, que actuaran aquest divendres 23 de juliol. L'endemà dissabte 24 de juliol hi haurà una altra actuació també a la plaça de la Punta. En aquest cas, Mònica Green. Per tots aquests espectacles i per la resta d'activitats de la Festa Major de Sant Pol en què es demana reserva prèvia d'entrada, aquest migdia s'ha activat el portal fmsantpol.cat. Tots els espectacles són gratuïts. La regidora de Cultura, Anna Los Santos, ha demanat a tothom que se'n faci un bon ús perquè, arribat el dia, no es quedin les cadires buides.
Jo demano respecte per la gent que ve a fer els espectacles, tant teatrals com infantils, com concerts. Si reservem una entrada, anem-hi, i si no podem anar, busquem algú que l'aprofiti, perquè fa molta pena veure que has hagut de tancar un espectacle i s'ha quedat gent fora i que de repente tens un 25%, un 30% de localitats buides, saps? I això passa, bueno, els espectacles són gratuïts, volem que ho siguin, volem que la cultura pugui arribar a tothom.
La Festa Major de Sant Pol que arrenca aquest dimecres amb cinema a la fresca, amb la projecció de la pel·lícula El sostre del món. El pregó tindrà lloc dijous i servirà per commemorar els 15 anys del cau al Nus, i dissabte es farà la mostra de balls de gegants. El consistori ha ideat una programació que té l'estil de setmana cultural degut a les restriccions per evitar la propagació de la Covid. Això també ha obligat a avançar l'horari de les actuacions i a suspendre'n d'altres.
El taller d'il·lustració era taules i material i una persona que dinamitzava aquest taller, però la canalla tot ajunta a les taules. Podem posar taules, una taula per cada criatura. I el dinar de l'arròs, que és un concurs d'arrossos, clar, si hi ha una prohibició de menjar i beure a la via pública, les mesures que s'haurien de prendre per poder fer això són tan draconianes que no es pot fer. I l'altre, les navegades amb el Sant Pau també, clar, reunions de més de 10 persones no pot ser, si hi ha uns certs riscos que hem d'evitar sí o sí.
La regidora de Cultura de Sant Pol, que confia que tots els veïns i veïnes entendran les decisions que s'han adoptat en base a preservar la salut pública i que tothom, d'alguna manera o altra, se sentirà cridat a participar a la Festa Major.
Comptem amb el Centre Cultural, que hi haurà una obra teatral i un concert de música clàssica. I que esperem que hi hagi coses per tothom. També hi ha això de l'Escape Room, que és una activitat familiar. Ho hem programat intentant que tothom trobi que activitats que li vingui de gust fer i esperem que siguin del gust de tothom.
La Festa Major de Sant Pol, que tindrà el seu castell de focs artificials que es llançaran des de l'Espigó, serà aquest diumenge 25 de juliol.
Net i Polit us ofereix el temps.
Acabarem aquest info de dilluns amb la previsió meteorològica per als pròxims dies. Previsió de Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Pocs canvis aquesta setmana pel que fa a la situació meteorològica. Si alguna cosa canviarà són les temperatures, que aniran tirant cap amunt. Avui pugen respecte ahir. Demà i demà passat podrien fins i tot baixar un palet. Poca cosa, continuem amb calor. I dijous, altre cop, es disparen les màximes, sobretot que poden arribar en alguns punts del Maresme cap als 35 graus. Per tant, ambient calorós el que tindrem els pròxims dies. I tot això amb absència, malauradament, de pluges. De moment no se'n veuen per enlloc. Potser cap a principis de la setmana vinent haguem de parlar d'un canvi de temps, però fins aleshores el temps continuarà ben estable i ben tranquil aquí a la comarca. Tant avui com demà s'espera que es mantingui el domini del sol amb vent moderat de garbí, això sí. Avui també demà a tota la costa maresmenca, en conseqüència també s'alterarà una miqueta la situació marítima a marees de maró durant les tardes, tant avui com demà, aquí al litoral de la comarca. Pel que fa a dimecres, com ja hem comentat, continuarà el domini del sol i les temperatures que es mantindran semblants a les de demà dimarts.
Net i Polit us ha ofert el temps. En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
2 minuts per arribar en punt a 2:15 del migdia. Posem punt i final aquí a l'info d'avui dilluns 19 de juliol. Els controls tècnics Víctor Riera i tornarem demà amb més notícies puntuals a la 1. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.